Mà al·lega que va actuar en defensa pròpia. La investigada ha tornat avui matí amb la policia al domicili que compartia amb la mare del seu marit per fer-hi una reconstrucció dels fets. En paral·lel, els agents continuen la investigació i han interrogat veïnats i famílies de la víctima, que presentava molts de cops i hematomes quan la troba el seu fill. Un crim que ha generat molta expectació al barri i protagonitza l'actualitat d'aquest dimarts 26 de maig, dia de sessió parlamentària, marcada avui per les acusacions creuades de corrupció i també pel debat en aquesta hora de la llei per l'acceleració de projectes estratègics, transformada en una polèmica llei òmnibus que modifica mig centenar de normes. En uns minuts connectarem amb aquests dos punts informatius clau del dia d'avui. Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars avui amb Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Ajornada el 17 i 18 de juny la declaració de Zapatero com a imputat del cas Plus Ultra.
L'expresident espanyol estava citat a declarar dia 2 de juny davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i després que hi s'aixecàs el secret de sumari, havia demanat un ajornament. Mallorca apareix als inicis d'aquesta investigació amb la confiscació de material en una casa de Santa Maria, propietat d'un neerlandès vinculat a aquesta aerolínia.
Vicent Maria, judici pel cas La Vida és Lados.
Un jutjat d'instrucció d'Eivissa ha obert judici oral contra el president del Consell per presumptes irregularitats en l'adjudicació del contracte per fer aquesta campanya de promoció turística. Marí diu que la Fiscalia no hi veu delicte i atribueix el cas a una campanya del Partit Socialista que demana novament que dimiteixi.
Adjudicada la instal·lació del radar de la Mola Formentera per 1.832.000 euros. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Avui s'ha publicat al BOIP la formalització del contracte per instal·lar el sistema integrat de vigilància marítima. L'objectiu és reforçar la seguretat davant l'augment d'arribada de persones migrants a les costes de les illes. L'empresa Atos Espanya ha estat l'adjudicatària. El delegat del govern va anunciar que el radar estaria en funcionament el mes de maig, però de moment no han concretat la data de posada en marxa.
L'Ajuntament de Palma demana al govern espanyol que els ajuntaments puguin decidir a què destinen el superàvit i els romanents. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. És una de les propostes que ha presentat el PP i que ha sortit endavant al debat d'estat de la ciutat, que continua a l'Ajuntament de Palma. La intenció és que els consistoris puguin fer ús d'aquests romanents quan estan sanejats econòmicament.
A Menorca, una imatge impactant, la d'una furgoneta que s'ha precipitat al buit a Cala Corb sense provocar ferits. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El vehicle estava descarregant quan ha partit sense ningú al volant, ha recorregut més de 50 metres i ha baixat pel carrer, ha travessat també un parc infantil, ha trencat el mobiliari urbà que trobava per davant i també el mur de contenció del mirador fins a caure sobre el moll. Ha impactat sobre la pèrgola del popular local Escau. En la seva trajectòria, per sort, no ha provocat ferits.
I avui s'estrena Mallorca Confidencial, la pel·lícula inspirada amb la Paca i que protagonitza Lolita Flores.
Es presenta a Peguera avui capvespre, però divendres arribarà ja a tots els cinemes.
En els esports, el comunicat d'Andy Colbert no convenç els aficionats del Real Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Molts comentaris crítics al comunicat que va fer el president del Real Mallorca. Que no convenç el mallorquinisme. Tot i així, Colbert promet que continuarà invertint en el club i que l'objectiu és tornar a primera com més aviat millor. Beran Morici també ha fet una carta en la que diu que aquest escut tornarà al lloc que es mereix, perquè la història del Mallorca mai s'ha escrit en rendició. I l'Au Davis ha comunicat que el director esportiu Javi Lara i l'entrenador Miguel Álvarez no seguiran en el club pitius.
I el temps es manté marcat per aquestes temperatures més elevades del que és habitual. La previsió per les pròximes hores amb Tomàs Salom. Bon dia.
Bon dia. Avui continuem parlant d'aquest domini de l'anticicló, altes pressions que es tradueixen en temperatures altes i estabilitat atmosfèrica. De fet, ara mateix tenim el cel ben destapat arreu del territori. No veurem núvols avui. Podríem veure qualque nuvolat baix, però es tractaria de fenòmens localitzats, i amb unes temperatures màximes que tornen a superar els 31 graus a punts de l'interior de Mallorca, tenint registrat ja també per damunt dels 30 en el cas de Menorca i d'Eivissa, i encara podria pujar qualque baló més. La situació marítima molt tranquil·la a tot arreu, amb el vent en conjunt bufant fluix, una miqueta d'embat durant les hores centrals del dia. Demà l'única cosa que tenim a afegir és la presència d'alguns núvols prims, poc importants en el cas d'Eivissa i Formentera, també en alguns punts de Mallorca, però es tractaria de fenòmens decoratius perquè no són indicatius de cap canvi de temps. De fet, a partir de dijous esperant que la temperatura pugui pujar una miqueta més i veurem si fregam els registres de 33 i 34 graus.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, la dona que presumptament ahir va matar la seva sogra a la barriada de Peregrau a Palma ha reconegut que hauria comès els fets en legítima defensa. Aquest és el relat de la detinguda que avui ha reconstruït els fets amb la Comissió Judicial i agents de la Policia Nacional que investiguen el succés a contrarrellotge. La dona podria passar a disposició judicial passat demà dijous. Al lloc dels fets, al carrer Gabriel Llebrés, hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, Carme, conta'ns.
Bon dia. Aquest migdia la detinguda de 36 anys ha estat traslladada de la prefectura de la Policia Nacional al pis on vivien la seva parella i la seva sogra a la barriada de Peregrau, aquí a Palma, per reconstruir el fet. Segons fonts properes de la investigació, la dona s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup d'homicidis i ha reconegut que va actuar en defensa pròpia. La principal hipòtesi és que les dues dones es van barallar i l'arrestada colpejà la víctima diverses vegades. Les ferides que li va provocar causaren la mort de la dona de 73 anys. Fonts properes a aquesta investigació també han apuntat que veïns i familiars de la víctima, entre ells el seu fill, varen telefonar a la policia. Registraren 7 telefonades d'alerta. Escoltam a una de les veïnades del carrer Gabriel Llebrés.
A crits, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en Sonia no he dormit avui. Tota la nit, ai, que deu passar, ai, que deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora. Dic, bueno.
La reconstrucció del fet s'ha allargat per més de mitja hora. Ara, més d'analitzar la roba que duia la detinguda, els agents estan comprovant si l'arrestada va utilitzar qualque objecte per colpejar la seva sogra i si hi havia denúncies prèvies. Després d'aquesta reconstrucció, els policies i la detinguda han abandonat el lloc dels fets, els agents han davallat del pis en diverses capses i una maleta amb proves que han recollit. Tot apunta que els agents esgotaran les 72 hores abans que la detinguda passi a disposició judicial per prendre declaració de nou a l'arrestada, a més de veïnats i familiars. Avui també es practica l'autòpsia a la víctima i aquest serà un element clau per determinar la causa d'aquesta mort violenta.
Gràcies, Carme Moreno, en directe des de la barriada de Peregrau. Seguirem pendents, doncs, de la investigació sobre aquest cas. Són les 2:08. Avui l'actualitat també ve marcada pel cas Plus Ultra. I és que l'endemà de la publicació del sumari sobre aquesta investigació, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. El magistrat ha acceptat la petició de l'expresident del govern estatal d'ajornar la seva compareixença, que inicialment estava prevista per dimarts que ve. L'advocat de Zapatero ha al·legat que necessita més temps per preparar la defensa després de fer-se públic el sumari de la causa.
Zapatero ja està citat com a imputat per delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, en el que suposa la primera vegada en la història de la democràcia que un expresident de l'Executiu Central és investigat per la justícia. La causa reoberta indaga el suposat cobrament de comissions il·legals i el blanqueig de capitals vinculat a la corrupció veneçolana a través del préstec públic de 53 milions d'euros concedit a aquesta aerolínia. La investigació policial situa la casa de l'expresident espanyol com a nucli de planificació i direcció d'aquesta suposada de trama de corrupció i tràfic d'influències.
En el marc d'aquestes indagacions també hem sabut que un habitatge ubicat al municipi mallorquí de Santa Maria es troba en el punt de mira de la UDEF. Segons el sumari del cas, el ciutadà holandès Simon Lendert, investigat pels seus préstecs a la companyia aèria a través dels seus negocis de venda d'or i matèries primeres, guardava 2 lingots d'or, 12 rellotges de luxe i nombroses joies en aquest domicili de Mallorca.
La casa va ser escorcollada l'octubre del 2024 en compliment de la comissió rogatòria de Suïssa que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre l'EDERT hi ha un ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll al seu habitatge de Santa Maria, l'home va reconèixer davant del fiscal de Ginebra la propietat de 3 societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultra, línies aèries. En concret, figura una factura emesa per una d'aquestes propietats per un valor de 30 milions d'euros. A l'escorcoll, els Els agents també hi van trobar dos lingots d'or, un de 100 grams i un altre de 50, 12 rellotges de marques de luxe, entre les quals Montblanc, Longines, Omega o Christopher Claret, i entre les joies localitzades destaquen un collador, un anell i unes arracades de gran valor, a més de pulseres amb pedres precioses.
Després de la publicació del sumari, el govern espanyol diu que encara confia en la presumpció d'innocència de Zapatero. Així ho ha afirmat el ministre Òscar López en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero, no he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Rodríguez Zapatero.
El cert és que la imputació de Zapatero serveix de munició al Partit Popular per atacar al govern estatal i a la vegada posa el focus en els socis de Pedro Sánchez.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del Partit Socialista demanen un governet però que no actuïn contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
Si creen que és mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
Mentrestant, Vox creu que el cas Zapatero és la punta de l'iceberg d'una enorme trama i demana a Sánchez que convoqui eleccions. És la portaveu d'aquesta formació, Pepa Milán.
La corrupció que rodea a Zapatero no podria entenderse sin el actual gobierno y ahí está la clave de todo. Que todos los implicados en los casos que conocemos tienen como punto de partida a Sánchez.
Des de Compromís, la diputada Águeda Micó demana transparència a Zapatero i al govern.
Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero. A partir de ahí, tendremos que mirar cómo actuamos y si tiene que seguir o no tiene que seguir la legislatura.
Podem, per part seva, assegura que la legislatura ja estava morta abans de la imputació de Zapatero.
Sobre un altre cas judicial que orbita damunt Pedro Sánchez, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb jurat popular en què vol que s'enfronti per 4 delictes.
A més de la dona del president del govern, Pedro Sánchez, l'instructor també ha citat l'assessora de Gómez a la Moncloa i l'empresari Juan Carlos Barrabés. El magistrat adverteix als tres acusats que hi han de comparèixer personalment amb prevenció expressa de ser-hi conduïts per la força pública. Peinado, aquest mateix dia, podrà acordar l'obertura de judici oral o una decisió no recurrible.
Tot aquesta tempesta, podríem dir, pel sumari Zapatero i la citació de la seva dona, de Begoña Gómez, ha enxampat a Pedro Sánchez de viatge a Roma per participar en un acte de la FAO, on també té previst reunir-se amb el papa al Vaticà.
El president de l'Executiu Central ha evitat pronunciar-se a les preguntes sobre la imputació de Zapatero i la nova citació del jutge Juan Carlos Peinado, la seva dona. Ha avançat que demà parlarà en roda de premsa.
I en aquesta crònica judicial, mesclada amb la política, hem de parlar del cas La Vida Aislados. El Partit Socialista d'Eivissa demana novament la dimissió de Vicent Marí per l'obertura de judici oral arran d'aquesta investigació. Consideren inassumible que el president del Consell d'Eivissa s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial. Marí ha recordat, però, que la Fiscalia no veu cap delicte i ha reiterat que el cas és una campanya política orquestrada durant el passat govern de Francina Armengol. Ens n'informa Enric Fernández.
El PSOE eivissenc, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
A diferència del que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'audiència provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el banquet dels acusats és en Vicent Marí.
El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una regidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que van instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
Ara falta saber quan l'audiència provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
També els jutjats, el cap de gabinet de la presidenta Marga Proens ha declarat avui com a investigat per un presumpte delicte de prevaricació, això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu missè i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això mateix, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança de lliure designació i no un funcionari de carrera com havia passat les darreres legislatures. En sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet s'ha limitat a assegurar que tot havia anat bé.
Novetats en aquests presumptes casos de corrupció que ens han tratat avui la sessió de control al govern al Parlament. Partit Popular i PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos judicials en un debat especialment tens. Marta Puyalto, Cambra Autonòmica, bon dia.
Bon dia, sí. La presidenta Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que la legislatura ha de continuar.
El portaveu socialista Iago Negueruel ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten al PP, com és el cas del president del Consell d'Eivissa o del seu cap de gabinet.
No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marí se va a sentar en el banquillo de los acusados.
I per la seva banda, Vox ha aprofitat aquest debat per reclamar al Partit Popular que forci unes eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero.
I en aquests moments es produeix el debat de la llei de projectes estratègics que després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica es votarà aquest migdia al ple, Marta.
Sí, ha estat una tramitació polèmica que, a més, durà el Constitucional. Ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu de més de 200 pàgines que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit, creuen que s'han vulnerat els seus drets com a parlamentaris, i també en denuncien el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluïsa Castellà.
En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol, perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que el projecte s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les BTC i la gestió tributària.
I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi cap a la nostra llengua pròpia.
Vox, soci parlamentari imprescindible per aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir al renda social garantida o les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
Una vegada votada aquesta llei, avui també es votarà la proposició perquè es modifiqui la llei estatal de la infància perquè 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
Gràcies, Marta Pujalto, en directe des del Parlament. Són les 2:20.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'Ajuntament d'Eivissa dona 2 dies per treure les caravanes de sa joveria. Els habitants d'aquest assentament s'han despertat amb avisos de retirada, però no els donen cap validesa perquè no venen del jutjat, diuen, i ho veuen com un intent de pressió per part de Vila.
L'equip de govern, però, ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que en el cas de la 20ena de caravanes habitades, on també s'ha penjat l'avís, diu textualment que tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, al·leguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta de les seves cases. Escoltam un dels afectats.
Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, no. Entonces, que estoy calentando el motor de esta manera porque como es furgoneta van a pensar que está botada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
I des d'avui de matí, els veïnats del carrer del Capità Vila de Palma ja tornen a tenir aigua. El propietari ha tornat a restablir-ne el subministrament després que la 50ena de persones afectades han estat 15 dies sense aquest bé essencial. Malgrat tot, els veïnats mantenen la denúncia col·lectiva contra el propietari que els vol fer fora.
Un dels afectats, Damià Suárez, ha explicat que avui de matí un llanterner i 2 electricistes han restituït el subministrament d'aigua. L'home diu que desconeix si es tracta d'una avaria que el propietari no ha volgut adobar fins ara o bé si és un acte malintencionat per pressionar-los. Suárez assegura que l'advocada dels afectats continua endavant amb la denúncia.
Primero por incumplimiento de contrato, obviamente, porque tenemos contrato vigente y pagado y nos estaba quitando el agua. Y también va a entrar seguramente las coacciones que se le está haciendo a los vecinos que se tienen que ir y les están presionando con la falta de agua para irse.
En aquest sentit, denuncia que el propietari vol fer fora persones grans i famílies amb menors.
El govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat hi va transportar un total de 375 persones. Excel.
Un servei especial que unia Inca i el port d'Alcúdia i que va generar polèmica. L'Ajuntament de Ciutadella, de fet, ho va criticar en considerar que el govern propiciava la massificació de les festes patronals, mentre que, més per Menorca, lamentava que amb el servei les escoles no poden fer excursions per manca de busos disponibles. Sentim el conseller Mateo i el portaveu de la formació ecosobiranista, Josep Castells.
No està previst ningún servicio especial a Sant Joan i quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba un servicio especial a la terminal marítima del port del Cudi, en días de alta demanda del transporte marítimo.
A mí me sembla una vergonya que mentre deixen penjades a les famílies i a les escoles, malbaratin doblers pagant viatges de franc perquè la gent se'n vagi de festa. Celebro que ho hagin corregit.
Més a reclamar al govern que s'impliqui en la millora del transport públic de Menorca, tot i que les competències, recordem, estan transferides al Consell Insular.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva prèmium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Els treballadors del metall a les Balears no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. La UGT, Comissions Obreres i USO han volgut aixecar la veu avui després de la darrera trobada amb la patronal que va acabar novament sense acord.
L'acusen de no donar una resposta a les demandes legítimes dels treballadors. El punt del conflicte, segons expliquen els sindicats, està en la pujada salarial. Reclamen que es referenciï amb l'IPC i que s'incloguin clàusules de revisió que blindin els salaris en cas que la pujada de preus es mantengui en un futur. El delegat d'UGT FICA, Roberto Serrano, diu que si bé la voluntat de la patronal era positiva en un principi, des de fa unes setmanes ha canviat radicalment i ara les negociacions estan bloquejades. Tant és així que no descarten ara mateix repetir la vaga que ja varen organitzar l'any 2023.
Desde hace dos reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale? A todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
L'assemblea de docents es plantejarà una vegada acabat el curs si es mobilitza de cara al proper per protestar per la situació del sector. Marca així distàncies amb la forta pressió que el col·lectiu està fent a Catalunya i la Comunitat Valenciana amb diferents aturades d'aquestes darreres setmanes, tot i que ha decidit donar-lo suport econòmic amb una aportació total de 100.000 euros a les seves caixes de resistència.
Segons la portaveu de l'assemblea de docents, Marina Vergés, el professorat i la comunitat educativa volen dir prou davant d'anys de retallades i precarització de l'educació pública i en les properes setmanes es duran a terme una sèrie d'accions reivindicatives als centres escolars de les Illes. El moviment també convocarà una assemblea general el pròxim 25 de juny per preparar accions o mobilitzacions per l'inici del curs que ve.
Estem esgotats, estem en un final de curs més esgotat i més indignant que els altres, si és que això fos possible. Vull dir, suposo que és més perquè veus que no canvia res i no pensem permetre que el curs comenci amb la pau i la tranquil·litat que sempre volen vendre. Per tant, nosaltres seguirem fent feina fins que faci falta.
L'assemblea també ha acordat posar-se a disposició de les mestres d'escoleta 03 per donar suport a la seva lluita.
I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. El text prohibeix de manera expressa els sistemes de manipulació subliminar i la classificació biomètrica per raça o religió, també els hipertrucatges sexuals arran de la polèmica pels nus generats per l'assistent de la xarxa social X.
La norma blinda la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir els drets fonamentals i els menors d'edat. A més, preveu sancions que van dels 500.000 euros fins als 35 milions per les infraccions més greus. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha defensat que el text és garantista i que respon a la demanda de més protecció digital que exigeixen el 80% dels ciutadans.
Espanya, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
La llei comença ara la seva tramitació al Congrés, on el govern no té els suports garantits per aprovar-la de manera definitiva.
Segon positiu per antivirus entre els ciutadans espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, d'ençà que van evacuar el creuer Ondius. El pacient ha donat positiu a la darrera PCR, a la qual va ser sotmès encara que es manté sense símptomes.
Ha estat traslladat a la unitat d'aïllament del nivell, on també es troba ingressat l'altre positiu. Mentrestant, la dona que estava aïllada a un hospital d'Alacant per sospites d'antivirus ha donat negatiu per cinquena vegada consecutiva, per la qual cosa continuarà la quarantena al seu domicili.
I torna a créixer la tensió entre l'Iran i els Estats Units en plenes negociacions de pau. La Guàrdia Revolucionària acusa Washington de violar el seu espai aeri al sud del país, on ha atacat embarcacions i punts de llançament de míssils, malgrat l'alto el foc vigent. Teheran diu que reserva el dret a respondre.
Trump ha dit que els atacs s'han fet en defensa pròpia per protegir les seves tropes i que l'objectiu eren bases de llançament de míssils i embarcacions iranianes. Per la seva banda, l'exèrcit de l'Iran ja ha llançat una advertència contundent. Qualsevol atac rebrà una resposta molt més violenta que anirà més enllà enllà de la regió. També amenacen de bloquejar la sortida de petroli de tot l'Orient Mitjà si es frenen les seves exportacions.
A pocs segons arribem a les 2:30. Ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Cort demana al govern central que els ajuntaments puguin decidir a què destinen el superàvit. I els romanents, Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. És una de les propostes que ha presentat el Partit Popular i que ha sortit endavant al debat d'estat de la ciutat que continua en aquests moments a l'Ajuntament de Palma. La intenció és que els consistoris puguin fer ús d'aquests romanents quan estan sanejats econòmicament.
L'Ajuntament de Manacor ha invertit més d'un milió d'euros en la modernització de prop de 9.000 comptadors d'aigua.
Aquestes millores permeten lectures remotes diàries, detectar fugues i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible de l'aigua.
I 85% de seguiment a la vaga parcial indefinida del personal del Servei d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda a l'aeroport de Sant Joan de Palma.
Són dades del sindicat que diu que si la situació en l'empresa concessionària continua enquistada, la vaga continuarà de manera indefinida i parcial, tot i que el pròxim dissabte aquesta vaga ja passarà a ser de 24 hores.
Tot un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment únicament trobam un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport en el tram comprès entre la sortida de la Vileta i la sortida de Sant Hugo. També encontram un poquet de trànsit a l'enllaç de l'autopista d'Andrats en la via de cintura. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella de na Marta.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Continua a Palma el debat d'estat de la ciutat al darrer del mandat i que avui acaba amb les propostes de resolució dels grups polítics. De moment ha tirat endavant una de presentada pel PP per exigir al govern central que els ajuntaments puguin decidir a què destinen el superàvit i els romanents que estan sanejats, quan estan sanejats econòmicament.
Només el grup socialista hi ha votat en contra perquè entenen que és una cortina de fum després del desquadrament de 28 milions d'euros del pressupost municipal que obligarà ara Palma a elaborar un pla econòmic financer amb mesures correctores. El regidor Xisco Ducros.
És una dejadez total i absoluta. I lo vemos ya con este año. Este año, ayer ustedes solo buscaron excusas y culpables para justificar por qué incumplen la normativa fiscal y presupuestaria del Estado. Y buscaron excusas. No escuchamos ninguna solución. Ninguna solución.
La regidora d'Hisenda, Mercedes Celeste, nega la major, però ja assegura que Palma té estabilitat pressupostària i per això, diu, tenen dret a decidir.
No tenemos derecho a decidir aquí, en pleno, todos nosotros, lo que hacemos con el dinero que tenemos en el banco. Es justo que sean desde Madrid los que nos digan cuando lo hemos hecho bien y hemos cumplido lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros venimos a decir aquí es déjennos libres.
I és que l'actual llei Montoro de l'any 2012 no permet que els romanents positius municipals es puguin destinar lliurement a serveis, sinó que s'han de destinar a pagar deute o a inversions molt específiques. De fet, tant Podem com Més per Palma han votat a favor de la proposta del PP, però critiquen la incongruència d'aquest partit. Son Lucía Muñoz, Podem, Miquel Àngel Contreras, Més per Palma.
A mi me parece muy bien su propuesta, que al final es modificar una ley que hizo su propio partido. Modificar una ley que hizo su propio partido. Se están enmendando a ustedes mismos.
És evident que la regla de despesa és absurda i limita la capacitat dels ajuntaments que tenen romanents i escomptes centratjats per invertir en serveis públics i necessitats socials dels municipis. Ara bé, també li volen dir al Partit Popular que s'ha de tenir barra, perquè aquesta regla és la que vàrem aprovar ells mateixos.
Vox també hi ha votat a favor, però ha exigit a canvi que l'equip de govern presenti un pla d'inversions d'enguany, així com un programa financer. El seu portaveu, Fulgencio Coy, recorda que, tot i l'acord d'investidura, ells no governen i per això no se senten responsables de l'acció de l'equip municipal.
Se lo repito, no governamos. Tratamos de que se hagan las cosas lo mejor posible desde nuestra situación de estar en la oposición, sin conseguir lo que nos gustaría conseguir.
La majoria de PP i Vox també ha tirat endavant altres propostes en un debat que encara continua, propostes presentades per l'esquerra, com la de penalitzar els propietaris d'immobles buits amb el pagament de l'IBI o la creació d'un nou impost municipal a les segones residències de luxe.
Mentrestant, l'anunci que va fer l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, precisament en aquest debat sobre l'inici del pla de regeneració dels barris de ciutat, va sorprendre els ciutadans. Segons l'anunci, el primer a ser remodelat serà Songgoleu de manera immediata, encara però no se'n coneixen els detalls.
La plataforma d'entitats i serveis de Songgoleu ha criticat la incertesa que presenta aquest anunci, ja que diuen que no saben quines novetats durà aquest pla. Beatriz Alonso i Cristina Córdoba, que són dues membres d'aquesta plataforma, han posat l'accent en el fet que si la Junta ha d'intervenir en el barri, escolti les necessitats reals que té. Han remarcat, sobretot, la necessitat de fer habitatge.
Como profesionales, al final detectamos que, a nivel de toda España, ¿no?, pero sobre todo en Songgoleu, pues afecta a la problemática de la vivienda, ¿no?, y cómo esto impacta en la salud de las personas a las que atendemos. Al final, construir plazas, hacer nuevos parques, no sé si solucionará este problema. Al final, ocuparán estas personas esos parques para poder vivir, porque no tienen dónde ir.
Mentrestant, també alguns veïnats asseguren que el que s'ha de millorar és la seguretat.
Ja per ja, seguretat. A molta gent els hi obren els cotxes.
Necessitats reales del bar i la inseguretat. La inseguretat és el primer que hi ha. No pots sortir a la calle.
La plaça, en la nit, ja no hi ha tranquil·litat. Yo he visto personas drogándose desde la ventana de mi casa y yo tengo un hijo. Y bueno, higiene también, la limpieza, porque este barrio cada vez está peor.
Per tant, tant el que ha pogut avui esbrinar a peu de carrer i Betres Ràdio és que Songgoleu el que vol és que el consistori compti en l'opinió dels seus residents abans de començar a actuar-hi.
Canviem de qüestió. El Consell Insular ha reclamat al Senat 350 milions d'euros del conveni de carreteres amb el govern central. Diputats del Congrés i senadors balears han acompanyat el president Lluís Galmés i els portaveus del PI, Vox, Més i PP, que han presentat una moció a la Comissió Mixta d'Insularitat de la Cambra Alta. Lamenten que només els socialistes no hagin unit forces per reclamar la negociació d'un nou acord viari després que el 2021 es liquidés el darrer. PNB i Coalició Canària hi han votat a favor.
La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat la tasca del president del Consell, que ha hagut aconseguit, diu, consensuar un escrit amb tots els grups, a excepció del PSOE, en el qual s'exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic, diuen, de la socialista Francina Armengol, amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Un acord que, actualitzat, hauria de ser ara de 350 milions. Salom ha destacat la necessitat de desembossar les carreteres de l'illa, actualment, segons reconeix, molt saturades, i destaca l'execució pendent de 4 obres a Palma, diferents variants, 3 rotondes, la millora de la carretera del Gaida, així com altres inversions a tots els municipis.
El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
El senador socialista José Illa, per la seva banda, ha agafat aquest guant, ha assegurat que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó de la inacció dels governants del PP, tant el Consell com el Govern. De fet, Illa ha tirat encara al PP que es queixi de manca de doblers quan les illes no havien rebut mai tant de capital de Madrid com ara, diu. Capital, a través de millores en el finançament autonòmic i el factor d'insularitat que els populars, ha dit, rebutgen.
Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
Mentrestant, el diputat de Sumar Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha criticat la manca de conscienciació d'uns i d'altres. Reivindica per Mallorca una millora de carreteres de la qual, diu, en són responsables diferents administracions.
Al Estado le exigimos la deuda que nos debe. Le exigimos la cogestión y la gratuidad del transporte público para el 2027. Al govern de les Illes Balears le exigimos que deje de hablar por la prensa y se siente con el Ministerio de Transportes y ha ganado el convenio ferroviario. El tren de Llevant no puede esperar más.
També el diputat de Vox, Jorge Campos, assegura que Mallorca necessita un nou conveni de carreteres, apunta directament a la manca de compromís de l'administració de l'Estat i acusa Pedro Sánchez d'estar més pendent dels presumptes casos de corrupció que l'envolten que de millorar la vida dels ciutadans.
En lugar a dudas, Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias para la mejora y modernización de la seguridad de las carreteras. Pero en Mallorca sufrimos, desgraciadamente, las consecuencias de haber estado gobernados por el Partido Socialista. La señora Cladera, la señora Armengol y el señor Sánchez tenían otras prioridades. ¿Cuáles eran? Pues las tramas de corrupción de Coldo, Ábalos, Aldama, Zapatero.
2:40, canviem de qüestió en la recta final per a la posada en marxa de les noves instal·lacions de l'Hospital de Manacor. En obres d'ampliació des de fa 4 anys, s'acceleren els moviments per al trasllat de serveis essencials com l'hospital de dia. Aquí els pacients reben tractaments com quimioteràpia o cures pal·liatives, entre d'altres. Ocupa tota la tercera planta del nou edifici ambulatori, que amplia la seva capacitat assistencial en 17 boxes individuals. Una vegada acabada l'ampliació, el centre hospitalari de referència del Llevant atendrà prop de 170.000 pacients.
L'Hospital de dia oncohematològic amplia la plantilla sanitària amb un equip mèdic format per 5 oncòlegs, 3 hematòlegs i un reumatòleg. També un equip multidisciplinari integrat per persones i auxiliars d'infermeria. Aquest nou espai suposa un canvi important, diuen, respecte a les instal·lacions anteriors que tenien sala compartida. Ara tots els boxes són individuals i permeten que hi hagi un acompanyant durant tot el tractament, amb la qual cosa l'estada del pacient és més agradable, segons ha explicat la supervisora d'aquest hospital de dia, Francisca Joan.
El pacient pugui tenir un acompanyant amb ell tot el temps, però ja no està tan tot sol, pot estar xerrant, el familiar pot participar de si hi ha cap tipus de medicació pues que li cau pitjor.
I seguim a Manacor perquè l'Ajuntament, mitjançant la SAM, ha invertit més d'1 milió d'euros en la modernització de prop de 9.000 comptadors d'aigua que permeten lectures remotes diàries, detectar fuites i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible de l'aigua.
Les tasques es varen iniciar 3 d'octubre i ja estan a la recta final. El projecte ha comptat amb un equip format per 13 operaris distribuïts en diversos grups de feina a diferents sectors de Manacor i 3 administratives encarregades de coordinar i atendre els usuaris. Els nous comptadors digitals permeten lectures diàries en remot, ofereixen una precisió molt superior als comptadors analògics tradicionals. Aquesta tecnologia facilita detectar fuites, consums anòmals o incidències que fins ara passaven desapercebudes i també permeten oferir informació més detallada als usuaris.
I ho deien també en titulars, amb un 85% de seguiment ha començat avui la vaga parcial indefinida del personal del Servei d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Sant Joan.
Són dades del sindicat que diu que si la situació en l'empresa concessionària continua enquistada, la vaga continuarà indefinida i parcial, tot i que el pròxim dissabte passarà a ser de 24 hores. La darrera reunió, celebrada ahir vespre, va sortir sense cap avanç i el 85% dels treballadors va optar per continuar amb la protesta.
I una trentena de voluntaris han col·laborat avui en la donació de més de 3.000 llobarros a entitats socials.
Són exemples criats al Laboratori d'Investigació Marina d'Andratx per millorar el procés de reproducció Cuícola. Ara aniran a les taules de més de 6.000 famílies vulnerables ateses per mitja dotzena d'ONGs, entre les quals Mallorca Sense Fam, Montición Solidari i el Banc d'Aliments. Alberto Morente és el director de producció Acuicultura Balear i Georgina Brunet és la directora de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera.
Lo que estábamos probando eran nuevas tecnologías versus la acuicultura tradicional. Entonces los animales nos han ido diciendo que era lo que les gustaba más. O sea que pero han estado criados en la mejor de las condiciones.
És gràcies a la col·laboració público-privada entre la Conselleria d'Agricultura i el grup Colmarex i també el sector pesquer que a través de la cofradia també hi col·labora. I gràcies a aquesta coordinació doncs, podem fer arribar aquests 3.500 llobarros a famílies que ho poden necessitar.
Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio, ara amb els esports.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
L'afició del Mallorca continua descontenta després del descens a segona divisió. El comunicat del propietari no ha convençut una afició molt crítica.
Sí, molt enfadada. Així es mostra l'afició mallorquinista respecte al comunicat del president i propietari Andy Colbert, que varen llegir ahir, en aquesta mateixa hora, un tros, un par, i en què descarta una gran reestructuració. Però Proma continua invertint en el club i tornar com més aviat millor a la primera divisió. L'afició no perdona al propietari el descens de categoria després de 5 anys consecutius a primera, recordant que l'objectiu era estar entre els 10 primers i que la temporada passada es va fregar les places per anar a Europa. El Mallorca s'haurà de reconstruir si es vol fer un projecte ambiciós. El club rebrà per part de la Liga de 8,5 milions d'euros en concepte de l'assegurança del descens i amb aquest doble s'haurà d'invertir per fer un equip el més competitiu possible i adaptat a la categoria de plata. Però si un comunicat, el del president, no ha convençut, les paraules de Berat Morici han estat ben assimilades pels aficionats. Morici, en una carta, diu que aquest escut tornarà el lloc que el mereix perquè la història del Mallorca mai s'ha escrit en rendició.
I la Unió de Penyes Mallorquinistes es reunirà la setmana que ve amb els responsables del Reial Mallorca.
I és que davant del descens de categoria volen conèixer de primera mà quin és el projecte i el full de ruta previst del Reial Mallorca per retornar, segons el comunicat, al lloc que es mereix. El president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, assenyala a IB3 la sensació de tristor que viu, però també amb un sentit optimista en vista el futur del club.
Un sentiment de tristor, de decepció, però que, bueno, que això pues, ja hem viscut en altres èpoques, no fa molt, 5 o 6 anys ens va passar el mateix, i, per tant, ara ja se tracta de pensar en aquesta nova temporada i, sobretot, d'esperar que el club ens faci un projecte, com he dit, il·lusionant i un projecte amb unes certes garanties per poder estar a la zona alta de la classificació.
Aquest darrers dos dies hi ha hagut reunions entre la direcció esportiva i l'entrenador Martín de Michelis.
El desig de l'argentí és encapçalar un projecte ambiciós en el qual vol participar directament en la decisió dels fitxatges altes i baixes, és a dir, un poder total i absolut quant a l'apartat esportiu. I per això deixaria manco poder a l'actual director de futbol, Pablo Ortells. La pilota està en mans del mateix Ortells, que serà difícil que accepti un rol de segon plat, cosa que no va permetre amb els anteriors entrenadors i, per tant, ho fa indicar que l'acord ara mateix està en fora.
Per altra banda, Toni, quins són els jugadors del Mallorca que finalment aniran al Mundial?
El lateral esquerrà Johan Mojica, que recordant no va poder jugar el darrer partit contra l'Oviedo perquè estava sancionat, ha entrat a la llista de Colòmbia i l'altre jugador, el migcampista Samu Costa, en Portugal. A més, el porter Leo Román estarà un dia donant suport als 26 futbolistes de la selecció espanyola. El porter eivissenc és un dels 9 jugadors escollits per Luis de la Fuente per completar la preparació de la selecció preparació per al Mundial. Des del 30 de maig, Leo compartirà concentració i entrenaments amb Unai Simón, David Raya i Joan Garcia, els tres porters que viatjaran a la Copa del Món. Els jugadors de suport estaran en la selecció fins dia 4 de juny, quan es disputi un amistós contra l'Iraq a Riazor, a la Corunya. Serà el darrer duel abans de viatjar cap als Estats Units.
I ara parlem de l'AUD Eivissa, que ha comunicat al director esportiu Javi Lara i a l'entrenador Miguel Álvarez que no continuaran la pròxima temporada en el conjunt pitius.
La decisió del president Amadeo Salvo arriba després que l'equip tanqui una temporada discreta i sense possibilitat ni tan sol de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. Vitor Sancho, bon dia.
Bon dia, una notícia sorprenent si tenim en compte que des d'ahir també aquest matí s'estava reunint amb jugadors de la plantilla per donar-los a conèixer el seu futur. Lara es va retirar com a jugador el desembre del 2024 i el gener del 25 assumeix el càrrec de director esportiu de l'Eivissa. La seva primera aventura als despatxos ha durat menys d'any i mig. El cordobès va arribar al club en ple mercat d'hivern de la temporada 24-25. És el responsable, sobretot, de la confecció d'una plantilla l'estiu passat, de la qual va haver de fer 8 canvis al darrer mercat d'hivern. A més de les errades en la confecció de la plantilla, l'han condemnat els resultats. L'equip ha acabat 11è, la pitjor classificació del club a Primera Federació. La seva aposta per Miguel Álvarez, tot i els mals resultats, tampoc l'han ajudat. I la seva confiança amb el tècnic de War Roman ha durat fins al darrer dia. Ahir va ser acomiadat el tècnic i avui marxa Javi Lara. L'Eivissa no té director esportiu i tampoc entrenador. Busca el 7è tècnic en 10 anys, sense comptar els interins que han dirigit algun partit oficial. L'Eivissa torna a començar sense tenir una identitat esportiva, desgastant diferents figures. Canvien els noms als despatxos i a la banqueta, però l'equip continua en davallada progressiva des del 2022.
Gràcies, Víctor. Pel que fa al play-off d'ascens a la Primera Federació, l'Atlètic Balears ha comunicat que, en vista a la final de diumenge contra el Jaén, s'han esgotat totes les entrades disponibles a la venda per als no abonats.
Demà el Rayo Vallecano disputarà la gran final de la Conference League.
El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, on jugarà demà a les 9 del vespre contra el Crystal Palace en el Red Bull Arena i amb el suport de més de 11.000 aficionats del Rayo a la graderia, el desplaçament més massiu de la història del club. El Rayo Vallecano ha preparat a consciència aquesta final davant un conjunt anglès que ha finalitzat la Premier en 15a posició, recordant que el Rayo ha quedat 8è a la Lliga Espanyola en 50 punts.
En tenis, Jaume Monà diu adeu a Roland Garros just en començar.
El tenista santanyiné va perdre contra Hubert Hurkacz a la primera ronda del segon gran slam de la temporada. Monà va caure per 3-16-1 contra el polonès amb parcial de 3-6, 3-6, 6-2 i 3-6 i s'acomiada del gran slam francès. I el moment més emotiu de la jornada d'ahir el va protagonitzar Stan Wawrinka. El suís va jugar el seu darrer partit a la terra batuda de París en caure contra Jesper Dejon. Un adeu amb honors per a qui va aixecar la Copa del Mosquetés l'any 2015.
Parlant de futbol sala, el filial del Palma Futsal lluita per pujar a segona divisió.
El jove conjunt mallorquí disputa la segona ronda dels play-off d'ascens a la segona divisió. El Palma Futsal B jugarà dissabte a les 5 de l'hora baixa, la pista de l'Albacete. En el partit d'anada, el mallorquí s'imposaren per 6-2. Avui en el programa Esport 3 s'han parlat amb l'entrenador del filial del Palma Futsal, Òscar Tessias.
Sobretot hem d'anar amb aquesta ambició, no?, de voler guanyar els partits, sent conscients que tenim aquest avantatge, però que no hem de regalar absolutament res. Ells aniran a per totes, nosaltres també. Nosaltres volem ser protagonistes, volem tenir la pilota, volem manejar els temps del partit, que això seria una de les claves per poder passar.
Tessias, en declaracions de Beta Ràdio, demà la podreu escoltar, aquesta entrevista al programa Esport 3 sencera. Una de les persones que també s'ha implicat en el filial mitjançant el seu consell ha estat l'entrenador del primer equip, Antonio Vadillo.
Especialment enguany, de fet, te puc comentar com anècdotes. Aquests dies que entrenaven a Son Moix, ell venia en roba de carrer només per mirar la sessió i se ficava amb el gelot per explicar-li, per dir-li, és un regal tenir-lo en el club, sí, sí. La seva humilitat, la seva capacitat a nivell humà, i sobretot el seu coneixement, no? I això ens dona una força i una empenta molt gros.
I acabam, Toni, amb bàsquet 3x3.
La que ha estat aquesta temporada capitana de l'Estudiantes, Juana Camilion, i el jugador del Figui Palma, Falou Niang, són en la selecció espanyola de bàsquet per a preparar el Mundials de 3x3, el sentim.
Con ganas, como preparando ya el Mundial que viene, que está por la vuelta de la esquina, entonces, con mucha información nueva y estas cosas, pero bien, con toda la ilusión y el trabajo que tenemos que hacer, porque va a ser muy complicado. Y ahí estamos.
La transición, pues, a 5x5 al 3x3, pues sí, en el 5x5, por ejemplo, en mi posición es... estás, pues, ayudando o haciendo más, pues, hundiéndote más, pues, pero en el 3x3, pues, hay más contacto, tienes que estar más cerca del tuyo.
La jugadora mallorquina parteix com una de les líders del combinat espanyol, mentre que Niang cerca fer-se un lloc i està a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny. I un apunt del Figui, el jugador Jorge Martínez deixa l'equip per fitxar amb el Valladolid.
Gràcies, Toni. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i després tota la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Voleu postres?
Jo em donis a colonet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I avui avançam una estrena cinematogràfica. Parlam de Mallorca Confidencial, el film inspirat en la figura de la Paca i protagonitzat per Lolita Flores, que es podrà veure avui capvespre a l'Auditori de Peguera en el marc de Connecta Magaluf, el mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula, coproducció d'IB3, es podrà veure a sales Sandra a partir de divendres.
Així serà. Tot això, recordem, quan el rodatge de Mallorca Confidencial estava a punt d'acabar, la Paca va reclamar-ne la suspensió, advertint que no havia donat cap permís per parlar sobre la seva vida. El rodatge, però, va continuar endavant i, de fet, com dèiem, avui es preestrena i divendres arribarà a les sales de cinema. I és que els seus responsables, el seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, que veu de moltes fonts i que poblats com Son Banya existeixen arreu i figures com la Paca, matriarques del narcotràfic, també.
Ningú és un personatge real. Tens inspiracions o tens referències o tens coses que poden recordar. Si tu vius a Mallorca, pues, tens evidentment referències de la realitat mallorquina, no? Però crec que la Xusa, que és el personatge a la pel·lícula, podia ser una altra persona en un altre lloc diferent, que no sigui Son Banya, i que evidentment no era nostra intenció fer un mirall, no?, de cap persona en concret.
En fi, sigui com sigui, Lolita Xusa, la ficció és el gran reclam d'aquest film. L'actriu torna a la pantalla gran després d'anys d'aturada i ho fa, a més, acompanyada de la seva filla, d'Helena Furiase, en un paper que pel director és com si estigués fet a mida.
A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar, ella veia molt clar el personatge des del primer dia. Ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya per el personatge de Rincó. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
Mallorca és el principal escenari d'aquesta història. Mallorca, de fet, dona nom a la ficció, però el director confia que la història tingui prou força per no decebre les expectatives que s'han creat aquí i interessar a la resta de públic.
Evidentment, Mallorca es reconeixerà una mica més, sí. Però no és dolent. Jo crec que hem fet una feina que vull ser respectuosa i que crec que pot reflexar una mica, pues, una realitat, no? Que si no no sé, que negar-la no té cap sentit, no? Que això existeix i que és important també parlar d'això.
La pel·lícula ha estat coproduïda per la mallorquina Cinètica i és el tercer llargmetratge d'aquest director navarrès que va debutar amb B sobre la figura de l'extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas i va seguir amb Uno para Todos, que parla dels reptes de l'ensenyament i que va protagonitzar David Verdaguer.
I avui el món de la música acomiada una de les darreres llegendes de la improvisació de l'edat daurada del jazz. Sonny Rollins ha mort a 95 anys.
Han estat gairebé 7 dècades de carrera al servei del saxo tenor, des del swing a ritmes d'avantguarda i fins i tot el rock, com en la seva participació en el Tattoo You dels Rolling Stones el 1981. Rollins deixa també pels seguidors la seva imatge mítica als baixos del pont de Williamsburg cada dia durant 2 anys, quan ho va deixar tot per cercar el seu so propi mentre els cotxes entraven i sortien de Manhattan. La notícia de la seva mort ha arribat poques hores abans de la commemoració del naixement de Miles Davis.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 26 de maig. La dona detinguda ahir per l'homicidi de la seva sogra a la barriada de Pere Garau, a Palma, al·lega que va actuar en defensa pròpia. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'investigada ha tornat avui matí amb la policia al domicili que compartia amb la mare del seu marit per fer-hi una reconstrucció dels fets. En paral·lel, els agents continuen la investigació i han interrogat veïnats i familiars de la víctima que presentava molts de cops quan la trobà el seu fill.
Els titulars de la jornada també estan marcats per l'ajornament de la declaració de Zapatero com a imputat del cas Plus Ultra. Finalment, compareixerà davant el jutge els dies 17 i 18 de juny.
L'expresident espanyol estava citat a declarar dimarts que ve davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i després que hi s'aixecàs, el secret de sumari havia demanat un ajornament. El govern central continua confiant en la presumpció d'innocència de Zapatero, mentre que el PP diu que el cas Plus Ultra situa Espanya en el centre de la corrupció mundial i critica la inacció dels socis de Sánchez. Són el ministre Óscar López i el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
Conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él, lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero, no he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto, y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
Vicent Marí, a judici pel cas La vida és la 2.
Un jutge d'instrucció d'Eivissa ha obert judici oral contra el president del Consell per presumptes irregularitats a l'adjudicació del contracte per fer aquesta campanya de promoció turística. Marí diu que la Fiscalia no hi veu delicte i atribueix el cas a una campanya del PSIP que demana novament que dimiteixi. Són la socialista Elena López i el president del Consell.
Pensam que en Vicent no pot seguir, aquest president no pot seguir ni un dia més en el seu càrrec, està totalment desacreditat, ens preocupa molt el seu paper dins d'aquesta casa després d'aquesta confirmació d'aquest auto.
Me'n vaig a un auto judici oral en total tranquil·litat perquè jo el que vull és desemmascarar els verdaders responsables d'aquesta trama, d'aquest cas fabricat per anar en contra jo, per eliminar un rival polític perquè era l'única illa on no governava el Partit Socialista la passada legislatura i l'objectiu era acabar en jo.
També a Eivissa l'Ajuntament dona 2 dies per treure les caravanes de la joveria.
L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la vintena de caravanes habitades, on també s'ha penjat l'avís, tenen 48 hores per partir. Els afectats al·leguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta, diuen, de les seves cases. Escoltam un dels afectats.
Tienes que avisarnos a nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto... No me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner un papel por ponerlo, ¿no? Tienes que ir calentando el motor de tota manera, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
Tot això quan s'ha adjudicat la instal·lació del radar de la Mola Formentera per 1.800.000 euros.
Avui s'ha publicat el BOI per la formalització del contracte per instal·lar el sistema integrat de vigilància marítima. L'objectiu és en reforçar la seguretat davant l'augment d'arribada de persones migrants a les costes de les illes. El delegat del govern va anunciar que el radar estaria en funcionament el mes de maig, però de moment no han concretat la data de posada en marxa.
3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.